A Anglaterra el punk va arribar fa 44 anys i, com us podeu imaginar, a Catalunya la cosa va començar més tard, cap allà als 80. Si parlem del punk, a tots ens ve al cap els Sex Pistols i aquell God Save the Queen. McLaren, el mànager dels Sex Pistols, va fer tota la resta. Sabia que aquella colla no sabien tocar, però podien provocar. D'això anava el punk. Les dones també s'hi van apuntar, però ja sabeu què passa. La història l'han explicat sempre els homes. Vivian Goldman era una d'aquestes dones, periodista, músic, que va viure aquella escena plenament. Fa pocs mesos, l'editorial barcelonina Contra ha publicat un llibre, La venganza de las punks, que explica l'altra història, la d'una colla de dones que van trobar en el punk una manera de reivindicar-se, una manera de dir, n'estem fartes de com ha anat tot fins ara. Volem una altra existència. Com deia la cançó de les Slits, que ara sentim, banda de dones que es va formar l'any 1976 a Anglaterra, ja n'hi ha prou que ens assenyalin. No som les típiques noies, no volem una vida com la que tu et penses que volem. En el llibre de Vivian Goldman apareixen una colla de dones que van configurar l'escena punk, grups únicament formats per dones i també mixtes, d'aquells finals dels 70, de Slits, de Raincoats, Delta Five, Bush Tetras, Siouxsie and the Banshees i Chrissie Hynde, que anaven naixent sobretot entre Anglaterra i Estats Units. Que en aquests moments es troba a Jamaica, ens explica molt bé d'on sorgia aquell canvi generacional i musical. Uns anys abans que a Barcelona les dones britàniques estaven en situacions molt semblants. Goldman se'n va poder salvar, però segurament és una fantàstica excepció.
De molt jove em vaig poder comprar una casa sense estar casada. Abans hauria hagut de tenir un marit o un germà o un pare. Ni tan sols podies comprar una casa pel teu compte. Vinc d'una generació que es trobava a la cúspide i potser donava certes coses per fetes. A finals de la meva adolescència es començaven a reconèixer els drets de les dones. Francament, el meu futur semblava molt prometedor.
Les dones del punk convivien encara amb una societat conservadora que donava poc marge a les dones. A Anglaterra, Thatcher guanyaria les eleccions i el moment era irrespirable pels qui creien a la llibertat. Una de les grans figures d'aquella època va ser Polly Styrene, que va formar de seguida un grup, X-Ray X-Pex.
Va ser una artista tan trencadora que per molt que ara se la reconegui, mai es podrà parlar prou de fins a quin punt va ser una visionària. No només perquè fos la primera punk negra del Regne Unit i una de les primeres dones, sinó per la seva obra. Era tan astuta. Les seves lletres eren tan incisives que potser ha fet falta que passés tot aquest temps per entendre com de potent era Polly Styrene. Parlava d'ecologia. I al seu últim àlbum hi ha una cançó hilarant sobre les cites online que es titula Virtual Boyfriend. En aquells moments era una projecció. No passava de veritat. Ara és l'únic que sabem fer.
Era negra, no jugava a fer de cantant sexy, la seva música i la seva manera de mostrar-se dalt de l'escenari resumia la ideologia del punk, subvertir, escandalitzar i, sobretot, no lligar-se a cap norma. Així era Polly Styrene. Ens ho explica la seva filla, Celeste Bell.
A part de ser molt jove, també era una dona de color. Una de les poques persones de color de l'escena punk del moment i probablement la primera dona de color a liderar un grup de rock. També era una artista multidisciplinària. A més de compondre i cantar, feia de dissenyadora gràfica. Va dissenyar el logo del grup, les portades dels discs, els cartells. També feia la seva pròpia roba i va dissenyar el vestuari del grup. Estava involucrada en cada nivell del que implica tenir un grup musical.
Per ser lliure no calia renunciar a res, fins i tot a les èpoques anteriors.
Abans del punk, el moviment hippie la va influir molt. Crec que la va inspirar a ser creativa. Volia ser una bohèmia. No tenia cap mena d'entrenament. Era una cosa que feia i prou. A principis dels 70, els joves tenien molta llibertat d'experimentar amb el tipus de vida que volien portar. La societat era molt més oberta que a dia d'avui.
Polistiren era especial en tot. Sabia de la importància i l'empoderament que significava estar al capdavant d'una banda, ser irreverent i divertida, com no s'esperava de les dones. Va formar aquesta banda, X-Ray Specs, l'any 76, després de veure un concert dels Sex Pistols. Si ells ho podien fer, ella també.
El grup de la meva mare no estava format exclusivament per noies. Hi havia la meva mare i la Laura Logic, la saxofonista, però la resta eren nois. Van ser molt populars entre els fans del punk, fossin homes o dones. Crec que és perquè tenien un so molt energètic i potent, però també tenien molt de pop. Era accessible per a una audiència àmplia.
La saxofonista Laura Logic, de la que parla la Celeste, només tenia 15 anys quan va fer el seu primer concert. Celeste ens explica com eren aquells concerts.
L'atmosfera dels concerts era molt agressiva, molt hormonal. Hi havia empentes, cops, escopinades. Probablement els pares de moltes noies joves no les deixaven anar a concerts d'aquest tipus. A més, l'ambient era molt intimidador i segurament moltes dones no s'hi sentien del tot còmodes.
El punk femení va voler trencar els estereotips sobre la bellesa femenina. Polystyrene era d'aquestes dones que podia sortir a un escenari amb un casc de soldat, ortodòncia i potser unes trenes cobrint-li la cara. Sembla, però, que la llibertat de les dones, pel que fa al seu aspecte físic, ha anat molt enrere.
El més negatiu de la indústria musical dels darrers anys és que cada cop es pressiona més les dones pel que fa a la seva imatge. Han de cuidar el seu aspecte, ser atractives, tenir un cos perfecte. Coses que, sens dubte, eren molt menys importants a l'era del punk. Dones com la meva mare van poder tenir una imatge més masculina. No ser sexis, sense renunciar a l'èxit i la popularitat.
Malgrat una escena rica i aquesta efervescència musical de la que parlàvem farcida de dones, Celeste, la filla d'Estirén, parla d'una escena encara molt sexista.
Va ser un període molt important, però tampoc hi havia tantíssimes dones al món de la música. La indústria encara era molt sexista, i grups d'homes com els Sex Pistols, The Clash o els Buzzcocks captaven més l'atenció i tenien una presència més gran.
Parlant d'indústria, sí que les dones van canviar alguna cosa. Grups com The Raincoats, format íntegrament per dones, van ser fitxades, per exemple, per segells com Roach Trade, la discogràfica britànica de música independent que començaria l'any 78. De sobte, importava el que deien i cantaven les dones. Ens ho explica Vivian Goldman.
En aquesta època, la indústria musical estava sota el control d'unes quantes discogràfiques que havien existit des dels inicis de l'enregistrament sonor. El punk va aconseguir canviar el sistema per sempre. Segells com Rough Trade van crear xarxes de distribució independents i es van convertir en èxits tant nacionals com internacionals. Això va ajudar a sentir les veus de moltes dones que fins aleshores havien estat silenciades. Aquesta sinergia va donar lloc a un gran impacte.
Però no tot van ser flors i violes. El que també va passar molt a l'època és que les discogràfiques estafaven els músics.
A moltes dones es van estafar, especialment als anys 70. La meva mare, sense anar més lluny, va haver de lluitar molt perquè se li atorguessin els drets d'autoria i publicació de la seva obra. És una història molt comuna, no només entre les dones. Sovint els grups musicals estan formats per gent molt jove. S'ajunten quan són adolescents i han de moure's en un món adult on és molt fàcil que s'aprofitin de tot.
D'això en sap molt Vivian Goldman, que a més de publicar les grans revistes musicals britàniques i americanes com New Musical Express, Melody Maker o Sounds, també va ser relacions públiques en una colla de discogràfiques de l'època.
Tota la vida he estat acostumada a treballar fora del sistema. Des del principi vaig haver de lluitar contra estructures patriarcals a l'oficina i això em va marcar moltíssim. Tenia una colla d'idiotes intentant aturar-me, cosa amb la qual suposo que tots ens sentim identificats. Em semblava molt greu. La indústria era una mena de club de nois que es negava rotundament a deixar un lloc per les dones.
I en el moment actual, Celeste Bell, la filla de Polystyrene, creu que les coses tampoc han canviat gaire.
El gran problema amb la indústria musical que s'anomena feminista és que no hi ha prou dones que siguin productores, enginyeres, mànagers, dirigint discogràfiques. És una indústria colossal on les dones no tenen posicions de poder. Qui mou un negoci són les persones a qui no veiem. Les dones actuen i canten, i en aspecte com la producció estan especialment molt poc representades.
Vivian Goldman ho veu una mica diferent.
No està tan malament com abans. Puc assegurar que les coses van millor, però encara queda molt camí a recórrer. Tot i això, la indústria s'està transformant. Molts artistes gestionen totalment els seus negocis i tant homes com dones han de ser capaços de fer-ho tot. Penso que ara mateix moltes dones tenen més control que abans, com l'hauria de tenir qualsevol artista. L'èxit que tindran, com arribaran al seu públic. Però ja que la indústria cada cop es fixa més en internet per trobar nous talents, al meu llibre recomano que els artistes col·laborin. No tothom té la capacitat de fer-ho absolutament tot.
El moviment punk va ser feminista des del primer moment. Estava trencant les estructures de poder. Era un crit contra el matrimoni, contra la mercantilització i la dependència de les dones cap als seus marits i les seves parelles. Tot i així, per l'època, a moltes dones encara els costava pronunciar la paraula feminista. Els feia certa por.
De tant en tant, topo amb un fenomen que va començar als anys 60. Hi ha dones que no es volen anomenar feministes. El problema de l'antic sistema és que tot el poder d'una dona, a no ser que fos de família rica, només es podia aconseguir a través d'un home. Tot s'havia d'aconseguir manipulant el marit. Crec que algunes dones s'ho han manegat així. El sistema els ha jugat a favor i els va bé que continuï sent com és. Hi ha dones que han sobrepassat el poder dels homes i han estat recompensades pel sistema patriarcal.
Una colla d'homes s'havien encarregat d'escampar el prejudici sobre el feminisme. Segurament les dones feministes els feien respecte, perquè aquelles mateixes dones estaven demostrant a cada cançó que no necessitaven ningú que els digués com havien de fer les coses.
Alguns homes havien donat una mala reputació al feminisme, ho reduïen a cremar sostenidors i poca cosa més. Qualsevol dona amb els pits grossos us assegurarà que els sostenidors són crucials per la llibertat. No us deixeu convèncer del contrari. S'havia escampat tanta porqueria reduccionista que algunes dones estaven preocupades de no agradar als homes. Això va ser un problema enorme. Es pensaven que els homes les trobarien massa intenses per ser feministes, que els semblaria un problema. Cosa que pot passar, sens dubte. Però jo crec que hi ha molts més homes que prefereixen estar amb una feminista.
Sentit, doncs, al segle XXI que el punk encara existeixi, les dones, malgrat el temps, han aconseguit la confiança que els faltava o que els van prendre? Vivian Goldman es confessa.
Tot es recicla constantment, fins i tot des d'abans que existís la indústria discogràfica. A vegades reconeixes influències del blues en un altre gènere i viceversa. Al llibre vaig escriure: al pop li encanta menjar-se a si mateix i al final se m'ha menjat a mi. De cop es respira un ambient on es demanen veus femenines. He anat veient com s'acostava perquè de tant en tant la gent volia parlar amb mi, cosa que no deixava de sorprendre'm. Pensava, no em puc creure que em vinguin a buscar, que estiguin interessats en sentir la meva veu. Em fascinava perquè tenia el costum que m'ignoressin.
Vivian té ara 68 anys i Celeste Bell no arriba als 30. Acaba de publicar un llibre amb els diaris de la seva mare i està preparant un documental sobre la seva figura, que encara pot ser un model per les noves generacions.
Les persones que ara tenen poder i influència eren adolescents a l'era del punk. Crec que això és una de les raons. Per altra banda, tenim un grup de joves, la generació Z, que està descobrint el punk i la gent com la meva mare. Ella escrivia sobre temes que avui són encara més importants que els 70, com la identitat. Es poden identificar en artistes com la meva mare i agafar-los com a model a seguir.
Al principi d'aquest reportatge explicàvem que Vivian Goldman estava aquests dies a Jamaica. Està de vacances i de confinament. Sabeu per què? Perquè la sèrie The Deuce, de HBO, li ha pagat un bon feix de bitllets per fer servir la seva cançó, L'Endret, escrita l'any 81. El punk encara pot fer-te guanyar diners. Quines coses, encara que siguis una dona. I wanted 10 pence for the dryer. Yes, that was how we met. My laundry bag was broken. My clothes were soaking wet. I felt I needed hugging. You needed board and lodging. I can't complain, we went down the drain. Seems like I can't get away from you. Even in the laundrette. Seems like I can't get away from you. Even in the laundrette. Now my socks are your socks in the dryer. And your jeans run into my shirt. You always were untidy. You want some coffee round at my place. It all seems just a laugh, but you hadn't left there 2 weeks later. Your hair's all over the bath. It's good to get you to go. I had to learn to say no. I can't complain, we went down the drain. Seems like I can't get away from you. Even in the laundrette. Seems like I can't get away.